Al migdia, amb Joan Trias. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dimecres 29 de setembre i a aquesta hora són aquestes.
Parla del diàleg entre governs, entre el seu govern i el govern d'Espanya. Un diàleg entre governs que provoca desavinences greus al si del seu govern.
En el compromís d'un nou embat democràtic amb l'Estat per exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura.
Teníem la sensació que aquesta pel·lícula ja l'havíem vist. Vostè va vindre ací, va fer un seguit de propostes. N'hi ha una part, i vull remarcar, una part de la partitura que pot estar bé.
Hi ha tres que tanquem del tot, hi ha aquests 19 que queden oberts per primeres i segones, i hi ha aquests altres que acabaran les segones i després ja l'activitat se readreça.
Toca solucions i toca que des del govern s'emprengui la decisió per fi de poder obrir i poder fer compatibles.
Aquests són els protagonistes d'una jornada de la que, com sempre, intentarem treure l'entrellat polític, sobretot avui polític, des del Parlament i des del Congrés, social, cultural i esportiu. Tenim una hora d'informació i anàlisi per endavant i Estel Migdia tenim tot un equip preparat per explicar-t'ho. Per això saludem a aquesta hora el tècnic de so darrere la peixera, Jordi Carretero, a Pau Massí pel capdavant de la producció, a Judit Caselles i Sílvia Muñoz als exteriors d'aquests estudis i a l'equip de redacció d'informatius d'aquesta casa, Olma Giró, Xavi Toscano i Anna Closa. Aquest dimecres, per cert, que volem començar aquest programa preguntant-nos quina és la darrera hora des del Parlament de Catalunya, on avui s'hi celebra la segona sessió de control al govern i de què ha parlat el Congrés, de què han parlat el Congrés, on el mateix dia també celebren sessió plenària. Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantegem per avui i que des d'Estel Migdia intentarem respondre tot seguit. Dos minuts que passen de les dues de la tarda, tots presentats, doncs comencem a saber a aquesta hora què és el que passa a casa nostra i a la resta del món. Comencem mirant el cel i per saber quin temps farà aquesta tarda i les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan. Els núvols augmentaran de cara a les properes hores arreu del país, uns núvols que ja aquest matí han deixat escapar algunes gotes i de cara a aquesta tarda afectaran sobretot comarques de Barcelona i també comarques del sud de Girona. No seran generals, no seran gaire forts, però localment amb una certa intensitat. Això farà que les temperatures aquesta tarda en aquest sector de Catalunya siguin una mica més baixes que aquests últims dies. En canvi, la resta, meitat oest, bona part de l'interior i també del Pirineu, temperatures com les d'ahir, per tant, fins i tot amb una mica de calor. La previsió per demà ens parla de nuvolositat variable a tot Catalunya, possibilitat al matí d'algun ruixat a punts de la costa i temperatures demà una mica més baixes que les d'avui.
Tres minuts i mig que passen de les dues de la tarda, anem direcció al Parlament de Catalunya, on Pere Aragonès està responent ara a tots els grups parlamentaris. De què parla Pere Aragonès, doncs, d'això?
L'haurem de fer entre tots. Entre tots. I això requereix de generositat, de llarga, crec que superar les dificultats que hi ha, evidentment, la porta oberta a la negociació hi és, evidentment, estratègica és fonamental. Ahir vaig exposar clarament quina era la meva proposta en aquest sentit. Sud. Crec que és el camí que hem de transitar. Crec que és el que ens fa més forts. Ara, de cara al futur. Crec que és el que ens fa més forts a dins de Catalunya i també el que ens fa més forts fora de Catalunya. Que no exclou altres estratègies que es puguin fer en altres àmbits. No les exclou. Però jo estic convençut d'aquest camí. Jo dic amb tota la honestedat, per això doncs algú dirà sempre ho diu, sempre ho repeteix, doncs sí, sempre repeteixo la mateixa proposta perquè n'estic absolutament convençut. Però es farà molt millor.
Això és el que està dient ara mateix Pere Aragonès, el president Aragonès, des del faristol de l'hemicicle al Parlament de Catalunya, i no ens movem del Parlament, on saludem a la nostra enviada, com sempre, Judit Caselles. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què és el que ha dit Pere Aragonès fins ara?
Doncs ha començat el seu discurs dirigint-se al líder de l'oposició, a Salvador Illa, i li exigeix que digui quin pla té el seu partit per resoldre el conflicte polític. Escoltem-lo.
La nostra proposta de relació amb l'estat espanyol és des de la República Catalana amb l'estat espanyol. Dos estats que en molts aspectes, a més, podran ser aliats perquè tindrem interessos comuns. I arribar aquí a través d'un referèndum d'autodeterminació i una amnistia que acabi amb la repressió. Per tant, nosaltres tenim proposta, esperem la seva. I sense aquesta proposta no es podrà avançar en la resolució del conflicte. I jo crec que és imperatiu que vostès facin aquesta proposta. Per cert, Tarradellas va tornar de l'exili. Tarradellas va tornar de l'exili.
El president ha reiterat el seu compromís amb l'amnistia i l'autodeterminació i ha demanat al PSC que no es quedi anclat en el marc jurídic de la Constitució i de l'Estatut.
A més, Judit, el president aragonès també s'ha dirigit cap als comuns.
Sí, els ha dit que no es poden donar lliçons d'una coalició trencada quan els liles tenen dia sí dia també discrepàncies en el si del govern a l'Ajuntament de Barcelona i també el govern espanyol amb el Partit Socialista.
I és que durant tot el matí han intervingut els diferents grups parlamentaris en aquesta segona sessió del debat de política general i era determinant veure el posicionament de Junts per Catalunya i la CUP després que ahir el president Pere Aragonès defensés que fer seure l'Estat a negociar era l'única estratègia guanyadora. Judit Casellas, què és el que ha dit?
Doncs els de Carles Puigdemont no han recollit el guant que va llançar ahir Aragonès i s'han posicionat en contra de la taula de diàleg donant insistit que van ser vetats per part del govern espanyol. A més, el portaveu Albert Batet ha llançat aquest missatge a Salvador Illa.
No hi ha ni un sol minut que el president Puigdemont no hagi estat a disposició de la justícia espanyola. I paral·lelament, vostès no se'n recorden que Espanya ha tingut un cap d'estat que en deien rei, que aquest sí que està fugat i que no dona la cara a la justícia espanyola.
Junts ha demanat, en canvi, unitat d'acció per avançar cap al reconeixement de l'autodeterminació i la independència.
Qui també ha estat contundent han sigut des de la candidatura de la Unitat Popular, la CUP, que vol un referèndum, han dit, abans del 2025 i que s'activi un nou full de ruta independentista.
Sí, els de Carles Riera volen que el govern compleixi amb els acords a què van arribar per investir Aragonès. Escoltem-lo.
En el compromís d'un nou embat democràtic amb l'Estat per exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura. Subratllo, suposo que recordaran de memòria el text dels acords. Un nou embat democràtic per exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura. President Aragonès, vicepresident Puigneró, vostè i el seu govern estan molt lluny d'aquests compromisos.
Consideren que aquesta és la millor manera per posar pressió a la taula de diàleg i a la comunitat internacional. A més, ha tallat Esquerra de socioconvergent i de no fer prou polítiques a l'esquerra i davant d'això asseguren que no trobarà la seva complicitat amb els pressupostos.
I per part socialista també han demanat que reactivi la taula de diàleg entre partits catalans al Parlament.
Sí, ja ha llegit l'últim paràgraf de l'acord que els socialistes van signar amb Esquerra per a la investidura de Pedro Sánchez. Un pacte que, a més de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la taula de governs, que ja s'han posat en marxa, inclou una taula de partits existents al Parlament de Catalunya, una taula que el PSC vol que s'activi ja. I a la resta del discurs ha posat en valor que Aragonès hagi fet una aposta per la negociació amb l'Estat i per defensar el diàleg, tot i tenir discrepàncies amb el seu soci de govern. Això, però, encara és insuficient. Salvador Illa.
Què oferia vostè ahir des d'aquest faristol? Més del mateix. Reincidir, essencialment, en el mateix esquema dels darrers anys. És veritat, amb alguns canvis, molt, molt tímids, menors. Que jo valoro, havia de dir que valoro, però que són molt insuficients i que estan molt lluny del que, almenys a criteri meu, Catalunya, el país, necessita.
Salvador Illa, però, no vol ni sentir parlar d'amnistia o autodeterminació.
I els comuns, per la seva banda, han carregat contra les discrepàncies entre socis de govern, Junts per Catalunya i Esquerra.
Sí, Jéssica Albiach considera que el govern cau a trossos.
Teníem la sensació que aquesta pel·lícula ja l'havíem vist. Vostè va vindre ací, va fer un seguit de propostes, n'hi ha una part, i vull remarcar, una part de la partitura que pot estar bé, però és que després aquesta partitura la va interpretar una orquestra, que és el seu govern. I aquest govern, aquesta orquestra, no pot sonar més desafinada.
Alhora, criticar que Junts per Catalunya no s'assegués a la taula de diàleg cosa que va fer que la part catalana diu que quedés molt deslluïda. Tot i això, demanen blindar aquest òrgan de negociació.
I per la banda de Ciutadans i dels Populars, què és el que han dit, Judit?
Doncs els taronges han assegurat que treballaran per alliberar els catalans d'una èlit que imposa ideologies identitàries, mentre que el PP ha acusat l'independentisme de voler erosionar la corona, la justícia i de tenir aquell discurs de ho tornarem a fer.
Gràcies, Judit, des del Parlament. D'aquí pocs minuts tornem a contactar amb tu des del Parlament perquè em sembla que podrem parlar amb la diputada Lorena Roldán en directe des de Ràdio Estel per veure com ho està valorant tot, també, des de les files populars. Gràcies, Judit. Fins ara.
A vosaltres.
Per cert, 11 minuts que passen de les 2 de la tarda, d'aquí menys d'una hora. Perdoneu, ara raia, perquè la Judit, pobra, avui s'està quedant absolutament sense veu quan ens està explicant el que està passant al Parlament de Catalunya. Està intervenint avui a tots els programes de Ràdio Estel i, evidentment, pobra, acabarà el dia, que esperem que no estigui fònica. Els hi portarem uns carmelets, també, allà al Parlament, quan acabem nosaltres. Deia, d'aquí menys d'una hora, l'Ajuntament de Barcelona celebrarà també el ple extraordinari sobre els botellots. El ple l'han forçat Esquerra i Junts per Catalunya, que han carregat durament contra la gestió municipal després dels aldarulls registrats aquest cap de setmana durant les festes de la Mercè. Els dos grups han qualificat la gestió de molt eficient, molt deficient, i exigeixen al govern que dissenyi un model alternatiu d'oci nocturn. La resta de partits de l'oposició han reclamat fins i tot la dimissió d'Ada Colau i de tot el seu equip. En volíem parlar amb algú del consistori, però si veu ha intentat també el nostre productor Pau Massip, també és cert que ja és en marxa un ple a l'Ajuntament de Barcelona i que aquest ple ordinari doncs seguirà sense pausa amb aquest ple extraordinari, un ple que celebra, com sempre, el Saló de Cent, que recupera la presencialitat. Per cert, la taula de diàleg i el preu de la llum, la taula de diàleg i el preu de la llum, que han tornat a ser tema de debat a la sessió de control, aquest cop al Congrés dels Diputats. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha definit de cacera i de putiferi la detenció de l'expresident Carles Puigdemont, que ho canvia tot. Per això ha enterrat la taula de diàleg de manera rotunda.
Esta mesa del diálogo es solo su cortina de humo y la de las derechas, aunque estén todo el día llorando. Esta mesa, como algunos afirman, no es la solución a la represión, al expolio y al bullying que sufre el pueblo de Cataluña. El problema de Cataluña no es el resultado de las urnas. El problema son todos ustedes, sus engaños y su cobardía para afrontar una realidad que se les va comiendo día a día. Con ustedes no podemos negociar nada, porque ustedes no mandan y no deciden. La mesa del diálogo, señor Sánchez, la deberían hacer entre ustedes.
Y sí le diría una cosa, señoría. Ustedes hablan de muchos porcentajes, pero hay un porcentaje que es el 80% de la ciudadanía catalana que quiere un acuerdo, que quiere diálogo y que no quiere la unilateralidad. Y ese 80% es lo que defiende precisamente este gobierno.
Per la seva banda, el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, ha recriminat al govern espanyol la pujada històrica de la llum després d'aquesta setmana.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat que els beneficis sobre les vendes de les elèctriques espanyoles en relació a totes les empreses del país són el doble i el triple si es compara amb les d'Alemanya. A més, ha lamentat que el Partit Popular faci d'advocat de les elèctriques.
Que nosotros defendamos a la gente y a nuestro país, como estamos haciendo. Y ustedes sigan haciendo de abogados de las eléctricas.
Més coses, perquè a Catalunya la pandèmia continua sota control. Les dades sobre l'evolució es mantenen a la baixa, amb petites excepcions, com la velocitat de contagi, que es situa en 0,93. Recordem que sempre que aquesta xifra no superi l'1, no ens hem de preocupar. Ara bé, quines xifres ha donat aquest matí? Salut, Anna.
El departament ha declarat 14 crítics menys a l'UCI, en són 156, i 14 ingressats menys, amb 629 nous casos i 4 defuncions. El risc de rebrot baixa lleugerament fins als 60 punts i la positivitat de les proves en la darrera setmana és del 2,10%. A Catalunya ja hi ha un 72% de la població amb la pauta completa.
I avui canvien les restriccions anti-Covid a Catalunya. Bars i restaurants amplien el màxim de persones per taula als interiors i augmenten els aforaments de les competicions esportives. Pel que fa a l'oci nocturn, de moment no hi ha canvis. A l'interior continuarà tancat. Ara bé, què es pot fer i què no es pot fer a partir d'avui a Catalunya? Anem a fer-ho per trams. En hostaleria i restauració, Anna.
Bars i restaurants poden obrir sense interrupcions de 6 del matí a 1 de la matinada.
Es permet el consum a la barra.
La novetat és que tant a l'interior com a l'exterior de bars i restaurant, les taules podran ser de fins a 10 persones. Fins ara el topall era de 6.
Hi ha activitats culturals, recreatives i espectacles públics, Sílvia.
Els locals d'oci nocturn només poden obrir els espais exteriors fins a les 3 de la matinada. L'ús de la mascareta, quan no es consumeixi, serà obligat i no es permet el ball.
No es poden fer esdeveniments amb gent dreta i tots han d'estar asseguts amb el seu seient.
Espais culturals amb 70% d'aforament, amb un màxim de 4.000 persones a l'aire lliure i 3.000 en espais interiors.
Els castellers poden seguir fent construccions de fins a 160 persones amb mascareta, protocols d'entrada i sortida de les places i un màxim de 15 minuts de durada a la construcció de cada castell.
Parcs temàtics, parcs i jardins públics i àrees de jocs infantils a l'aire lliure continuen amb un 50% d'ocupació.
Sales de joc, bingos i casinos tenen un aforament del 70% amb un màxim de 500 persones a l'interior i 1.000 a l'exterior.
I què és el que segueix podem fer i no es pot fer també a reunions i trobades?
Es permet, sense limitacions, les trobades de més de 10 persones.
Els actes religiosos tindran un 100% d'aforament.
Es prohibeix menjar i beure en espais públics.
I es permeten fer manifestacions i es demana que es mantingui la distància de 1,5 metres.
Pel que fa a la mobilitat,
es pot circular sense mascareta pel carrer sempre i quan hi hagi distància entre els individus.
Hi ha lliure mobilitat per tota Catalunya i durant tot el dia.
El transport públic al 100%.
Taxis i vehicles de transport públic sense límit de passatgers.
I el comerç i les empreses de serveis, com estan a aquesta hora?
Continua l'aforament al 70% en comerços i centres comercials.
Segons la llicència que tinguin, tots els establiments comercials i de serveis poden obrir de 6 a 10 de la nit. Les botigues de 24 hores també podran obrir.
Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili fins a les 12:30 de la nit.
Pel que fa a actes religiosos i cerimònies civils, important per aquesta casa.
Casaments i funerals inclosos amb assistència limitada al 70%.
Límit d'assistents als actes religiosos a 1.000 persones en interiors i 3.000 a l'aire lliure.
I l'activitat esportiva?
Els equipaments d'interior, inclosos gimnasos i piscines, quedaran al 70%.
Els recintes esportius amb capacitat de més de 10.000 persones poden omplir el 60% del seu aforament si es fa a l'aire lliure. Si és en espais tancats, l'aforament és del 40% en grups de com a màxim 1.750 persones.
I activitats en grup a l'aire lliure sense limitació de persones i no caldrà la mascareta.
L'ensenyament com està restringit?
Les escoles de música i dansa podran obrir.
Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el seu grup bombolla del centre.
I finalment, què hem de tenir en compte als centres de treball?
Sempre i quan sigui possible, es demana que es faci teletreball.
Congressos, convencions i fires comercials amb aforament del 70%.
Es permet el càtering permès a peu dret.
Doncs això és el que es permet i el que no es permet fer a dia d'avui. Quan passen 19 minuts gairebé de les 2 de la tarda, nosaltres que avui ho anirem seguint cada dia, cada setmana, per saber què és el que ocupa aquest àmbit de restriccions de moment, però el govern posarà en marxa una aplicació mòbil per verificar el certificat Covid que permetrà accedir als locals d'oci nocturn i altres establiments, Anna.
El vicepresident Jordi Puigneró assegura que es plantegen la verificació manual temporal i això podria permetre reobrir discoteques abans. Puigneró ha explicat que el passaport Covid ja existeix i que el que s'està fent és desenvolupar una tecnologia per comprovar que les dades que hi conté són correctes i que corresponen a la persona que presenta el certificat.
I del certificat Covid també n'ha parlat en David Braser Arnau, gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme i vicepresident de Pimec Turisme. En una entrevista avui al matí a Ràdio Estel, Braser ha exposat que per al sector de la restauració, la relaxació de les mesures aprovades per Procicat que permeten tenir 10 comensals als interiors dels locals, recordem que fins ara n'eren 6, i la mitja hora més per sopar són mesures, diu, mínimes.
El gerent creu que s'ha de tirar cap a la implantació del passaport Covid en el sector de la restauració, com ja s'està intentant fer en l'oci nocturn.
Toca solucions i toca que des del govern s'emprengui la decisió per fi de poder obrir i poder fer compatibles, que continuem, és compatible l'activitat amb el tema sanitari i l'ús del passaport Covid seria essencial per poder-ho fer.
I Salut començarà a desmuntar punts de vacunació massiva a Catalunya i altres centres en les properes 3 setmanes. D'aquesta manera, el departament adaptarà aquests centres per apostar cap a una estratègia de proximitat. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Dels 60 punts que hi ha actualment a Catalunya, 3 ho faran de manera immediata. 19 seguiran administrant primeres i segones dosis i 38 acabaran les segones dosis i readreçaran la seva activitat. El llistat de quins seran està pendent encara de confirmar. O així ho ha manifestat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en roda de premsa aquest matí.
Hi ha 3 que tanquen del tot, hi ha aquests 19 que queden oberts per primeres i segones i hi ha aquests altres que acabaran les segones i després ja l'activitat se readreça.
L'objectiu és optimitzar cap a una estratègia de proximitat i anar als llocs on hi ha població que encara no ha fet el pas d'immunitzar-se. La coordinadora del punt de vacunació de la Farga, a l'Hospitalet de Llobregat, Ana Bonilla, ha explicat que a partir d'ara, des d'allà, sortiran els equips cap a punts de proximitat per tal de pujar el percentatge de cobertura poblacional, que ara per ara se situa al 80% de primeres dosis. A Cabezas ha comentat que de les més de 15.000 entrevistes telefòniques a persones entre 20 i 40 anys, prop de la meitat ha rebutjat la vacuna perquè no la consideren necessària. Per això, la secretària de Salut Pública ha insistit en la importància de vacunar-se i ha recordat que dels 450 ingressats actualment, 40 són d'aquesta franja d'edat i el 94% estan encara sense vacunar.
Gràcies, Sílvia. Us parlem ara d'un dels efectes de la Covid, la marxa d'habitants de grans poblacions, d'altres més petites, les quals ara poden posar xifra. Només la comarca del Barcelonès va perdre més de 30.000 habitants el 2020, tot i que les disminucions també es van produir a les altres 3 capitals de província. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya fetes públiques avui mateix.
La ciutat de Barcelona ha vist com marxaven del seu territori prop de 24.000 persones, un increment d'aquest moviment migratori respecte al 2019 del 75%. Altres municipis del Barcelonès i el Baix Llobregat que han perdut població són l'Hospitalet, amb 4.384 habitants, persones menys, Santa Coloma amb 1.100 persones menys o Badalona amb 1.075 habitants menys. Pel que fa a la resta de les capitals de província, Girona és la que ha perdut més població, amb 1.133 persones menys el 2020, seguida de Lleida amb 864 persones menys i Tarragona amb 756 persones. El destí de bona part d'aquestes persones ha estat municipis petits i mitjans entorns als 50 quilòmetres d'on eren abans.
I d'altra banda, durant 8 dies, Rodalies tindrà serveis mínims del 85% per les properes vagues de maquinistes de Renfe.
El sindicat de maquinistes, SAMAF, ha convocat una vaga de Renfe que es farà només entre setmana. Els caps de setmana queden exclosos. Per tant, començarà demà, continuarà aquest divendres i es reprendrà tota la setmana que ve fins al dimarts, dia 12 d'octubre. El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims del 65% als trens de mitjana distància i del 72% els de llarga distància. Totes aquelles persones que hagin comprat un bitllet o coincideixi amb el dia de la vaga podran canviar el bitllet o sol·licitar el reemborsament sense cap cost addicional.
Una vaga que afectarà, com ara ens explicava Anna Closa, tots els serveis de Rodalies, llarga i mitja distància de l'Estat. És per això que saludem a aquesta hora a Juan Jesús García. Ell és secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris. Senyor García, què tal? Bon dia, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Déjame preguntarte el porqué de esta huelga de los trabajadores ferroviarios de Renfe.
Realmente esta huelga podemos decir que es por nosotros, pero también por los ciudadanos, por los usuarios, por la gente que necesita la movilidad por ferrocarril. Nosotros hemos visto como la dirección de la empresa de Renfe, avalada, entendemos, por el Ministerio de Transportes, con la disculpa, con el argumento de la situación sociosanitaria, quitó un montón de circulaciones, uh-huh. y en vez de ir volviendo a la normalidad paulatinamente, y sobre todo una vez que terminó el fin, el estado de alarma en el mes de mayo, y ante la demanda que había para el periodo estival, nos hemos encontrado con que no ha sido así, y demandamos eso, que vuelvan los trenes que había, que una vez liberalizado el transporte de viajeros por ferrocarril, podamos crecer en el modo de transporte ferroviario, que al fin y al cabo es el mejor para el medio ambiente y el mejor, el más seguro, y eso es lo que pretendemos, la recuperación de las operaciones y la recuperación del empleo, exclusivamente.
Ahora me hablaba del Ministerio de Transporte. El mismo ministerio ha decretado unos servicios mínimos del 65% en los trenes de media distancia y de un 72% en los de larga distancia. ¿Son cifras aceptables para una huelga de trabajadores?
A ver, es una incongruencia lo que está haciendo el Ministerio de Transporte, porque no es del todo así. O sea, en algunos casos, por ejemplo, en Madrid, ha decretado en horas puntas en cercanías el 100%. En zonas de España de estas que llamamos vaciadas, por ejemplo, Salamanca, que tenía 4 trenes Alvia de ida y 4 de vuelta, recuperaron 2 y ahora les han quitado 1 en los servicios mínimos. Quiero decir que hay sitios donde no se ha preocupado de poner servicios mínimos y hay sitios donde ha puesto unos servicios mínimos abusivos a todas luces.
Me ha dicho, perdone, ¿eh? Me ha dicho en Madrid servicios mínimos al 100%.
Sí, sí, en las horas puntas. Ha decretado el 100% de servicios mínimos en las horas punta.
Con lo cual, no se puede hacer huelga.
25%. No se puede hacer huelga, evidentemente. El derecho a la huelga está pisoteado y, bueno, entendemos que el gobierno que tenemos no debería ser el que pisotee los derechos de los trabajadores, y en este caso el derecho a la huelga.
¿Cuál es la respuesta de la Administración a sus demandas de momento?
Solo hemos tenido una reunión con la dirección de Renfe, donde hemos convocado las huelgas. Huelgas que convocamos el día 7 de septiembre y solo nos han llamado para tratar, como no puede ser de otra manera, porque está por ley, los servicios mínimos. Evidentemente no ha habido acuerdo y estos son los servicios mínimos que nos imponen.
¿No ha habido acuerdo, pero existe alguna mesa de negociación?
No ha habido mesa de negociación.
No ha habido, ¿eh?
No ha habido mesa de negociación. En ningún caso han querido ver los problemas, que mayormente es de la falta de recursos y también, evidentemente, del mal mantenimiento del material. Es más, el lunes nos encontramos que en este país, sé que a los ciudadanos no les preocupa en demasía, que el transporte de mercancías por ferrocarril es el porcentaje menor en toda Europa, porcentaje que ayudaría a tener mejor conservadas las carreteras y, sobre todo, a mirar por el medio ambiente. Estamos en el 3%, pues resulta que el operador público, la sociedad del operador público, quieren sacarla y dársela a un socio. O sea, tremendo lo que está pasando en este momento con el ferrocarril.
Si no hay negociación, ¿podemos llegar a esperar los usuarios que esta huelga se pueda alargar en el tiempo?
Evidentemente, estamos defendiendo nuestro trabajo, estamos defendiendo el empleo ferroviario, el empleo del colectivo de conducción, conjuntamente con el sindicato ferroviario, que también ha convocado los mismos días que nosotros, y si no llegamos a un acuerdo, si no tienen a bien sentarnos, evidentemente nos veríamos obligados a convocar más huelgas.
Juan Jesús García, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes de Ferroviarios, muchísimas gracias por atendernos un día como hoy en Radio Estel.
A ustedes, gracias por todo. Aquí seguimos.
Pràcticament un minut i arribarem a 2:15 de la tarda. Si us diem aquesta hora nou rècord, segur que sabeu del que malauradament us estem parlant, i és de la llum, i és que avui el preu mitjà de la llum en el mercat majorista registra una nova marca històrica. Si ho comparem amb l'any passat, l'encariment és d'un 292%, Anna.
Avui ens quedarem a 10 cèntims de la barrera dels 190 euros que pagarem pel preu de la llum, el que significa que supera de nou el màxim històric, al qual es va arribar ara fa 2 setmanes, el passat dijous 16 de setembre, on pagàvem 1,72 euros menys que avui. Es preveu que costi 200 euros o més durant 6 hores de les 24 que té el dia. La franja més cara serà entre les 8 i a les 9 del vespre, on pagarem 208 euros i mig al megawatt hora. I atenció, perquè la nit de demà dijous serà la més cara de la història. Entre les 8 i les 9 del vespre pagarem 221 euros al megawatt hora.
221, no?
221, demà dijous.
Està bé, això.
Ah, sí.
Va, a causa de l'encariment de l'electricitat, l'IPC també s'ha disparat un 4% i es troba a 7 dècimes per damunt de la d'agost i s'ha convertit en la taxa més alta en 13 anys.
També influeix, tot i que en menor mesura, l'augment del preu dels carburants i lubricants per a vehicles personals.
Deu dies després de l'erupció, la lava del volcà de la Palma ha tocat mar aquesta matinada i forma una piràmide de 50 metres al mar. El magma es trobava a 1.200 graus de temperatura i l'aigua a uns 23 graus. Això ha provocat una columna de fum en què la major part d'ella està composta de vapor d'aigua, tot i que també hi ha partícules d'àcid clorhídric.
Segons els experts, això pot produir irritació o inflamació a les vies respiratòries. De moment no hi ha núvol tòxic, però el Cabildo ha alertat que l'arribada del mar pot produir gasos nocius per la salut. Per garantir la seguretat, es demana a la població que s'allunyin com a mínim 3 quilòmetres i mig del mar.
Fa setmanes que t'ho preguntem, Anna, avui no serà un dia menys. Què és el que pot passar a partir d'ara?
Les conseqüències són impredictibles. A curt termini, la majoria dels experts assenyalen un dany en l'ecosistema sense precedents, perquè el magma sepultarà els organismes que viuen al litoral. Però, no obstant això, podria sorgir un ecosistema molt més ric. Això ja va passar a l'illa del Hierro, el precedent més recent del contacte de la lava volcànica amb el mar.
El que sí que hem de tenir i posar atenció és el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que avisa d'un risc real de tsunamis a Espanya.
L'estudi conclou que es podrien generar onades de fins a 6 metres i podrien arribar a afectar bona part de la costa d'Andalusia.
Quina repercussió pot tenir, però, aquesta arribada al mar per la salut?
Doncs de moment no hi ha núvol tòxic, com dèiem, però aquesta mena de boirat és perjudicial per les persones. El dispositiu nacional de seguretat segueix actiu i està preparat per al pitjor escenari. Els especialistes recomanen a la població de les zones afectades que no surtin de casa per impedir l'entrada d'aire exterior a casa seva o que s'allunyin, com dèiem abans, 3 quilòmetres i mig del mar. Els efectes poden ser més nocius per nens, gent gran i persones amb malalties respiratòries agudes o cròniques.
I per acabar avui amb aquest tema del volcà, de moment, quin és el balanç de danys?
Hi ha més de 6.000 persones desallotjades i 9 municipis confinats. I atenció, perquè la lava ha cobert més de 258 hectàrees. Per a que ens fem la idea, seria l'equivalent a 315 camps de futbol. El volcà també ha sepultat més de 650 cases i ha destruït més de 22 quilòmetres de carretera. El govern espanyol ha aprovat una ajuda directa de 10 milions i mig d'euros per als afectats. Per tant, estem davant d'un desastre natural sense precedents a Espanya i s'espera que l'erupció duri encara algunes setmanes més.
3 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Tornem cap al Parlament. Judit Casellas, què tal? Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Em sembla que t'acompanya Lorena Roldán, diputada del Partit Popular.
Sí, exacte. Estic aquí amb ella i és per preguntar-li quina valoració en fa de la intervenció de Pere Aragonès, en què ha reiterat que cal fer aquesta aposta per l'amnistia i l'autodeterminació.
Bé, doncs el mateix de sempre. Tenim un govern de la Generalitat que només pensa en una part de Catalunya, perquè el senyor Aragonès insisteix en la idea de que l'autodeterminació i l'amnistia fa consens, però aquesta no és la realitat de Catalunya. Jo he trobat a faltar doncs, propostes que pensin en el conjunt dels catalans i que deixin enrere ja aquesta etapa del procés que l'únic que ens ha portat és a la decadència aquí a Catalunya.
Tot i que faci aquesta aposta per l'amnistia i l'autodeterminació, Aragonès diu que també vol avançar amb la taula de diàleg i s'allunya d'un postulat més radical com podia ser defensar la via unilateral d'independència. Com veu aquest canvi de rumb des del 2017?
Jo no he vist un canvi de rumb des del 2017 ni que tampoc el senyor Aragonès hagi abandonat res de res. De fet, tot el contrari. Ahir va insistir de nou doncs, amb la idea d'un estat opressor, d'una justícia que no és justa, de la idea de que aquí tenim doncs, una mena de presos polítics com si visquéssim amb una dictadura. Home, això són paraules molt, molt gruixudes i, per tant, a mi no em sembla que el senyor Aragonès hagi abandonat la radicalitat. Potser l'envoltori és una mica diferent, però és que aquí a Catalunya ja estem acostumats doncs, a aquest aquests discursos que no porten enlloc i que són mentida, a més.
I la situació política actual a Catalunya, com la valora?
Doncs complicada, perquè aquí a Catalunya cada vegada anem pitjor. Les empreses que van marxar no tornen, continuen marxant més. Hem vist com han aplicat un nou impost, un altre més, en aquest cas per les emissions dels vehicles. Som la comunitat autònoma doncs, que més impostos paga. Som els pitjors també en llistes d'espera, som els pitjors també en la situació de l'educació, amb més barracots que la resta de comunitats autònomes. Per tant, la situació és molt preocupant i molt més preocupant encara que l'única prioritat que tingui el senyor Aragonès doncs sigui la d'insistir en idees que ens han portat fins aquí.
Joan, no sé si li voleu dirigir alguna pregunta des d'aquí, des
sí,
de la
Judit,
redacció.
Sí, t'anava a preguntar, no sé si em sent la senyora Roldán.
Si me la pots traslladar,
sí.
La pregunta.
Et trasllado sí. La pregunta. Mira, avui a l'Ajuntament de Barcelona, com saps, Judit, aquest ple extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona sobre el tema dels botellots i m'agradaria saber la seva posició respecte a tot plegat, com solucionaria des del Partit Popular tot el tema dels botellots a Barcelona.
Sí, em comenten que com solucionaríeu des del Partit Popular tot el tema dels botellots a Barcelona que hem vist aquest cap de setmana.
Mm-hmm. Doncs jo crec que sobretot revertint aquest discurs que ha fet el nacionalisme i també la senyora Ada Colau i els comuns de desobediència. Hi ha tota una generació que ha viscut i que ha crescut veient com els propis polítics i dirigents aquí a Catalunya doncs, eren contraris al compliment de les lleis i hi ha com una pedagogia de que es pot desobeir, que no passa absolutament res i fins i tot un punt més enllà de fins i tot agredir a la policia, que ho hem vist aquests dies. Per tant, hem de revertir tot aquest discurs, que ja veiem les conseqüències que està tenint, i hem d'arreglar un problema que és un problema d'ordre públic i, per una altra banda, també donar solucions al jovent, perquè aquí la Generalitat, quan no sap què fer, tanca persianes amb l'oci nocturn i ja no pren cap altra decisió. Aquesta no és una bona sortida i, per tant, s'han de conjugar les dues opcions. Donar opcions a l'oci nocturn perquè el jovent tingui opcions i no hagi d'anar al carrer i, per una altra banda, revertir aquest discurs que tan mal ha fet.
Lorena...
Moltes gràcies, Lorena Roldán. Exacte. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'informatiu.
Un plaer i moltíssimes gràcies.
Anava a dir el mateix, Judit. Gràcies a Lorena Roldán i molt bona feina des del Parlament durant el dia d'avui, que seguirem contactant amb tu a veure què és el que està passant a l'hemicicle, perquè em sembla que aquesta tarda continua tot plegat, eh?
Sí, exacte. Tenim feina també aquesta tarda. Ja anirem parlant.
Judit, que vagi bé. Cuida't la veu. Parlem també d'altres qüestions perquè Greta Thunberg demana a Milà accions reals contra el canvi climàtic i ha definit les promeses sobre el medi ambient dels líders polítics com un bla, bla, bla.
L'activista sueca ho ha dit davant de 400 joves de tot el món a l'obertura de la conferència Joves pel Clima. Thunberg ha lamentat que els líders polítics no actuen i els ha acusat de fer-ho a propòsit i fingir que atenen els joves que conviden als actes pel clima, però en realitat no els escolten mai. La jove activista ha conclòs la cimera recordant que la ciència no menteix i que les emissions segueixen creixent.
We must find a smooth transition towards a low carbon economy. There is no planet B. There is no planet blah.
No hi ha planeta B. No hi ha planeta.
This is not about some expensive.
La lluita contra el canvi climàtic requereix innovació, cooperació i força de voluntat.
Back better, blah, blah, blah. Green economy.
No es tracta d'alguns actes cars, verds i políticament correctes. Economia verda. 2050. Això és el que blah, sentim blah, blah. Dels nostres suposats líders.
Net zero by 2050. Blah, blah, blah. Net zero, blah,
paraules,
blah, blah.
Paraules que sonen
neutral.
Molt bé,
blah, blah, blah.
Però que fins ara no han portat a cap acció.
From our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action.
Es disparen les demandes de divorcis i separacions amb motius de la pandèmia.
A Catalunya han augmentat un 58,6% durant el segon trimestre del 2021. En total es van registrar 4.351 demandes, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Al conjunt de l'Estat, les peticions de divorcis i separacions augmenten més d'un 60%. Canàries és la regió amb el major nombre de ruptures matrimonials.
Nou detingut per l'assassinat de Samuel a La Corunya.
Es tracta d'un home major d'edat que ha participat com a coautor en aquest assassinat. El detingut ha passat a disposició judicial i amb el seu arrest ja són 7 els detinguts per aquest crim.
I anem cap a Andorra perquè el govern andorrà preveu atorgar 1.400 ajudes a l'habitatge de lloguer. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. La dotació prevista serà de 3,1 milions d'euros i la convocatòria s'obrirà dilluns de la setmana que ve i acabarà el 29 d'octubre.
Nou abonament també pel bus jove per 18 euros al mes per als nens i joves andorrans d'entre 12 i 20 anys.
L'abonament mensual permetrà viatges il·limitats per al transport públic. D'aquesta manera s'estén la política en favor del transport públic a aquest sector de la població més jove. Després d'aprovar a principis de setembre un abonament de bus amb viatges il·limitats per 30 euros al mes.
I la Covid segueix a la baixa amb 3 positius i cap ingrés a Andorra.
Així ho demostra el nombre de casos actius, que ha baixat fins a 76, dos menys que en la jornada anterior. Hi ha, però, 3 aules en confinament total. Així, la xifra de contagis al Principat des de l'inici de la pandèmia creix a 15.192, segons mostren les dades del govern.
Esports.
I parlem també d'esports. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Avui anem una mica tard, avui, eh?
Avui anem bé, però és que la informació al Parlament avui, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
I si déu-n'hi-do la política, déu-n'hi-do també els esports. Jornada de campions per al Barça. Aquesta nit a les 9, els homes de Ronald Koeman que s'enfronten al Benfica portuguès. Un partit que han de guanyar sí o sí per no complicar-se el pas a la següent ronda.
Així és, per no complicar-se la victòria. S'espera que Koeman compti un altre cop amb els joves del planter després del bon partit que van fer diumenge contra el Llevant. Tot i necessitar la victòria, però, si no volen acabar la segona jornada amb 0 punts a la classificació, l'entrenador holandès creu que el partit d'avui no és decisiu i ha remarcat que el Benfica és un equip que els pot complicar molt les coses.
Esperamos, como he dicho, un partido complicado donde ellos jueguen en casa. Yo sé el ambiente que puede estar en el campo, la fuerza que ellos tienen en los partidos en casa. No creo que es un equipo que abra mucho el campo, que deja muchos espacios, porque mentalidad portuguesa también es de controlar un partido.
A banda del partit del Barça, la segona jornada de la fase de grups es tanca avui amb els partits Atalanta, Young Boys i Zenit Malmo a 6:45 de la tarda i Salzburg, Lilla, Juventus, Chelsea, Wolfsburg, Sevilla, Bayern Dinamo d'equip i Manchester United, Villarreal a partir de les 9 de la nit. Tots els partits en directe per Movistar Liga de Campeones.
I avui també és el torn del Barça femení que viatja fins a Castelló per enfrontar-se al Villarreal en la quarta jornada de Lliga.
L'expedició blaugrana no podrà comptar amb Leila Falcón, Jennifer Hermoso i Sandra Paños, que ahir va sumar-se a la llista de baixes per una lesió al pectoral. A priori serà un partit fàcil pel Barça, que lidera la classificació amb 9 punts, els mateixos que té l'Atlètic de Madrid. El Villarreal, que és el primer any que disputa la competició, és 8è, amb una victòria, un empat i una derrota.
I encara en futbol, avui la Lliga ha publicat els límits salarials dels equips de primera divisió, on destaca la forta davallada que ha patit el Futbol Club Barcelona.
El Barça passa, atenció, de tenir 347 milions a tenir-ne 97, un 74% menys que la temporada passada, quan era el segon equip amb més límit salarial, i ara és 7è. El segon lloc que ocupava el Barça l'any passat l'ocupa ara el Sevilla, amb 200 milions, però lluny d'un Real Madrid que encapçala la llista amb 739 i que gairebé duplica els 473 milions de la temporada passada. Per fer-se una idea de com està la competició, el Club Blanc disposa de 642 milions més que el Barça. L'Atlètic de Madrid és tercer, encara que també ha vist disminuït el seu límit, passant de 217 a 171. El límit salarial, doncs, és la xifra que han pogut gastar en salaris els jugadors als equips de primera divisió.
Pel que fa a l'actualitat blanc i blava, Xavi, 23.700 aficionats pericos podran accedir a l'RCD Stadium aquest diumenge per presenciar el partit contra el Real Madrid.
Es tracta del 60% de l'aforament total de l'estadi, tot i que aquest matí el Ministeri de Sanitat ha donat el vistiplau perquè els estadis ja puguin omplir-se al 100%. A Catalunya, el Procicat es manté prudent i aposta per complir aquesta mesura de mica en mica. Per tant, tots els socis que hagin renovat l'abonament per aquesta temporada, si no ho han fet, tenen temps per fer-ho fins demà, podran accedir al camp sense problemes. Precisament sobre el partit partit d'aquest diumenge. N'ha parlat fa una estona Leandro Cabrera.
Tenemos mucha confianza, nos estamos preparando muy bien, intentando obviamente siempre pulir los errores que pueden aparecer y nada, con toda la confianza del mundo para el domingo.
El partit contra el Real Madrid serà diumenge a 4:45 de la tarda.
I parlem també de ciclisme, perquè l'equip Movistar va confirmant en comptagotes els fitxatges per la propera temporada. Aquest matí n'ha desvetllat un altre.
Es tracta del ciclista Àlex Aramburu, un dels corredors espanyols més polivalents. Aramburu, de 26 anys, arriba procedent de l'equip Astana, on ha corregut les dues últimes temporades i signa Movistar fins l'any 2024. Es tracta del tercer fitxatge per a l'equip d'aquest equip per a la propera temporada.
I en handbol, el Barça disputa aquesta tarda la tercera jornada de la competició europea de clubs.
Els blaugranes s'enfronten al Veszprém, equip que va dirigir durant 3 temporades l'actual entrenador del Barça, Carlos Ortega, i que és, juntament amb el Barça, l'altre equip favorit per alçar la Copa d'Europa. Tots dos equips han vist les cares en 23 ocasions, amb un balanç favorable al Barça de 16 victòries, 6 derrotes i un empat. La temporada passada van trobar-se en dues ocasions a la fase de grups i els blaugranes es van emportar les dues victòries. El partit es podrà seguir a partir de 6:45 en directe per Esport 3.
Gràcies, Xavi. Parlem també de cultura. Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Després de que el nostre tècnic d'avui se'n recordés i et recordés que Marvel és nom de gos, has portat paraigües o no?
No.
Has vist el que ha passat avui, eh?
He vist què ha passat, què ha passat? És que estàvem a l'estudi, com que no sortim de l'estudi, jo no sé què passa a l'exterior.
Ha hagut un xàfec important a Barcelona en pocs minuts i fa cosa de mitja hora, deu fer, no?
Doncs no cridis més al mal temps, Joan. Què diu el Miralles? Que plourà aquesta tarda o no?
Que plourà aquesta tarda i demà ja veurem perquè hi ha molta nuvolositat, he dit.
Tu portes paraigües avui?
Jo sí, sempre.
Un o dos?
De fet, tinc el truco de la mandruco, que és tenir sempre un paraigües a la feina.
I un altre de recanvi que el portes.
O sigui,
jo vull saber si em portes dos. Si em portes dos, deixa'm en un. És que ens mullarem malament.
Compartirem paraigües.
Encetem la secció de cultura, no?
D'aquest First Dates d'avui, encetem la secció de cultura parlant de Lobos Lesbian, perquè el grup de pop-rock indie català estarà a la gala dels Grammy Llatins de Las Vegas. Què importa ja si una canció que hable de ti encierra
tot un cor. I, Joan, hi estaran perquè poden guanyar ni més ni menys que 3 premis, un per cada nominació que es diu molt aviat. Millor àlbum de pop rock pel seu últim treball, Viaje Épico Hacia la Nada. Millor cançó de rock per El Sur i millor cançó de pop rock per Cosmos, que és la que estem escoltant ara mateix.
Són així, eh?
I continuem escombrant cap a casa, Joan, que ja saps que ens agrada molt escombrar cap a casa. Sempre que es pot, no? Que bé, no? Perquè el productor i compositor de Castelldefels, Alid, té dues nominacions a les categories de millor productor de l'any i millor enginyeria de gravació per l'àlbum El Madrileño de Cetangana, que, per cert, no sé si estàs com molt a la moda, però Cetangana va treure una col·laboració amb Bershka, una mica horrible, la veritat. O sigui, pagues un preu estrambòtic per tenir el nom de El Madrileño a la teva dessudadora. L'has vist o et sona?
No.
Doncs continuem amb música, que potser ho dominem
més. Només estava pensant que anem a marca per frase de guió. Està bé. està bé. Va, continuem amb els Grammys, eh?
No, continuem amb els Grammys perquè a l'apartat de música clàssica els Grammys Llatins han inclòs a la llista denominat Jordi Savall per Beethoven Revolution Symphonies, que sona ni més ni menys com aquesta obra d'art.
S'ha acabat
de com i voltes.
S'ha acabat així. Era Jordi Savall.
És que era tan èpica que necessitava un final igual d'èpic. No,
aquest sí que em sona, Jordi Savall, un dels grans de la música clàssica i antiga de casa nostra.
És que l'he portada perquè sabia que et sonava.
No, per res més.
Està bé.
No, perquè és una obra mestra. Doncs res, el que dèiem, que des de Ràdio Estel ens agrada no fer plans a llarg plaç i ja us els fem pel pròxim mes, perquè aquesta gala dels Grammys serà el pròxim 19 de novembre, així que ja us ho podeu apuntar a l'agenda.
Més premis, però, em sembla, com per exemple Marc Donés.
Sí, diria. De fet, en la categoria de millor disseny hi apareix Marc Donés pel disc del seu germà, Pau, que es diu Tragues o escupes.
I parlant de plans, va, aquesta setmana també n'hi ha interessants, no?
Sempre es poden fer coses interessants, Joan, però aquesta setmana destaquem la Festa del Cinema. Amb el lema Jo vaig al cinema, reprèn una festa que ha estat 2 anys aturada a causa de la pandèmia. I ara et preguntaràs què comporta, no?, estar de celebració. Doncs bàsicament que podeu gaudir d'entrades de cinema a 3,50 €. Repeteixo, 3,50 €, un preu que s'ha de dir, és agrair, perquè si vols fer tot el pack de la pel·lícula, les crispetes i la Coca-Cola, et deixes mig ronyó al cinema. Així que res, el sector celebra molt aquesta festa, perquè ha patit una gran davallada per culpa de la Covid, i res, des de Ràdio Estel, doncs, ens hem proposat un pla per avui i demà, que podeu anar a la majoria de sales de cinema de tot Catalunya per al preu de 3,50 €. I feina feta, ja saps que m'agrada deixar la feina feta, Joan.
Deixes fer un apunt sobre cinema?
Ui, Marvel no, eh? No diguis res de Marvel. Ja bon dia i lo de Marvel.
La festa del cinema per 3 euros és fins demà.
Sí.
Divendres, per tant, no, eh?
No, que fins demà. Avui som dimecres, no?
S'estrena James Bond, però divendres no.
No.
Està bé, això.
És avui i demà. O sigui, era ahir. Va començar ahir.
Avui i demà.
Exacte, ahir, avui i demà. El que queda per anar al cinema és avui i demà. Val, la tarda, val. Suposo.
Va, tira, sí.
Vale, doncs el que deia, que m'agrada... Venim la feina feta, per tant, he fet un recull de les 3 millors pel·lícules, les que m'han semblat més interessants. Repeteixo, no soc cinema... Bueno, m'agrada el cinema, però no soc cap expert. Bé, el que deia.
No ets què, Olma?
Que no soc un expert en cinema, deixem-ho així.
Va, està bé, està bé.
Es porto 3 pel·lícules que no he vist, perquè no tinc temps per veure-les, però sí que he vist el tràiler i m'he llegit les sinopsis com una bona periodista i, per tant, destacaré les que més m'han cridat l'atenció.
Va, som-hi.
La més notòria, l'estrena més notòria, sens dubte, ha estat la de Dune, que és una pel·lícula de Denis Villeneuve basada en l'obra literària i monumental de Frank Herbert. Ens situa, bàsicament, a una epopeia política, èpica i d'acció en un futur molt, molt, molt llunyà, i s'ha de dir que les crítiques són impecables. Més pel·lícules que ens agraden. Joan, Old. Bàsicament, també és una pel·lícula, diguem-ne, com molt estranya, molt estrambòtica. La sinopsis és que una família viatja a una platja paradisíaca per descansar, desconnectar i gaudir d'uns dies de vacances, no? Fins aquí tot sona molt bé, però el que no saben és que acaben d'entrar en un escenari on el temps i la realitat avancen a un ritme completament diferent al que estem acostumats, i és un thriller amb tocs de terror psicològic que ha marcat la temporada d'aquest cinema comercial.
Jo visc aquí, eh? Amb aquesta illa.
Tu hi vius, no?
Sí.
Tu t'agradaria viure-hi, que és molt diferent.
Tan de pressa el temps.
Jo no dic si passava de pressa o a poc a poc, això t'ho has
inventat tu. Ah, igual passava a poc a poc.
Ah, clar, aquí fent spoilers que potser són inclús falsos. Això no ens agrada, Joan. Bé, acabem amb la tercera recomanació de cinema, que així hi ha una mica de tots els gustos, no? És Free Guy, que és una pel·lícula molt divertida, molt afable, i que entra en un gènere sobre videojocs que està molt poc utilitzat en el món del cinema modern. El protagonista és en Guy, que és un amable treballador d'un banc, que viuen una vida completament distòpica. L'únic que no sap és que ell mateix viu dintre un videojoc. T'ha agradat aquest recull de 3 recomanacions?
Molt. Està molt bé.
Sí, no?
Sí.
No les hem vist, però ens hem informat.
Divendres vull que em parlis de James Bond, eh?
No, però sí, a veure, s'estrena el divendres, no has
sí.
dit? No, doncs serà el dissabte, perquè potser l'hauré de veure, no?, per fer una recomanació, si estem parlant de James Bond.
Divendres.
Ah, doncs divendres la tindràs. Va.
Durant l'informatiu també hem estat parlant sobre el canvi climàtic i les declaracions d'ahir de Greta Thunberg, a la qual li posava veu també el Magiró.
No, però no diguis això, que ha sortit molt malament. Des d'aquí demano disculpes.
Ha sortit molt bé, Olma, ha sortit molt bé.
Ho hem intentat, que és el que compta.
Assenyalant, va, les promeses dels polítics com a meres paraules sense contingut. Ara, doncs, us portem a una nova proposta de l'Ajuntament de Barcelona, Olma.
Sí, Joan, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició 2 mapes sobre contaminació a la ciutat. O sigui que si us feu les típiques preguntes de jo tinc els veïns més sorollosos del món, es respira aire pur al meu carrer, podria sortir algú a córrer pel barri, o ja faig bé això de posar la contaminació com excuses per no fer-ho? Doncs si us feu aquestes preguntes, ara podeu trobar la resposta de forma molt fàcil, que és entrant a la web de l'Ajuntament, perquè ha posat a disposició 2 mapes interactius que indiquen la contaminació de l'aire de Barcelona per un costat costat i també la contaminació acústica. I també, bueno, a moda de curiositat, pots posar cerca adreça i pots cercar el teu carrer exactament i descobrir-ne els nivells de contaminació. Així que celebrem la proposta, no?
Veus algunes coses bones que porta la tecnologia. I arribem al final de la secció
amb què?
La secció de la musiqueta de l'Olma.
Ah, exactament. Avui acabem, així ràpidet, que se'ns tira el temps a sobre, acabem pujant el llistó, perquè us porto ni més ni menys que la banda madrilenya Izal, perquè és la primera confirmada pel cartell de Cruïlla Tardor 2022. I així sona la seva cançó Copacabana.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña,
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo és que estava pensant ara, perquè el Rafa ho fa amb la de la tarda. Deixem-ho fer-t'ho igual, va.
Vinga, què m'has de fer?
Què tal, reina de les xarxes?
Molt bé, rei de l'estudi de ràdio.
Ara. Sí, home, sí, i tant. Què ens portes avui, va?
Vinga, doncs avui hem de parlar de futbol.
Que viene Cristiano, qué buena bola, stop, gol, gol. Gol, 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 gol. Jack Simon, gol. Gol. Lo estábamos narrando, lo estábamos contando prácticamente antes de que sucediera. De momento estaban perdiendo la timidez. Lo estaban intentando por flanco derecho de ataque izquierdo del Real Madrid. Ahora han cambiado en una pelotita fantástica, tocada desde la banda izquierda de maravilla al segundo palo y Jaxi Boy.
Això és el gol del xèrif, diguem-ne, eh?
El primer. Sí, el narrava Antonio Romero a Carrusel Deportivo. I et poso una mica en context. Bueno, crec que molts han llegit la premsa aquest matí, però sí. El Xèrif és un equip molt dau, que ahir va tombar el Real Madrid al Bernabéu per 2-1.
Déu-n'hi-do.
La competició era la Champions, que no era cap costellada, tampoc. O sigui que els diaris se'n van plens avui de l'espectacle i parlen que l'equip madrileny va sortir a jugar en xancles i moltes floretes més.
D'aquestes que els agrada, els jugadors?
Sí, 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 però a més has de veure les xarxes que s'han omplert de memes. Te'n deixo un parell, vinga.
Va.
Mira, un usuari que es fa anomenar Roger Marxismo, posa una foto del Bernabéu i un xèrif, evidentment, o sigui, la broma era clara,
era
amb una frase molt representativa. Tu, cuidado, en estas tierras manda el xèrif. Has vist? I una altra, mira.
Una altra, va.
Nacho Tellado, amb una foto del resultat, va escriure: estos descuentos no los encuentras ni en el Mercadona.
Rapidíssimament, fem un cop d'ull a l'enquesta que us fèiem avui, que és el que preguntàvem, Eva.
Vinga, preguntàvem si has marxat de la ciutat arran de la pandèmia.
Tot plegat a causa d'aquest estudi que ha fet el Centre d'Estudis de Catalunya, que ha respost l'audiència.
Doncs un 15% ha dit que sí, que s'hi ha marxat de la ciutat, un 85% que no.
Gràcies, Eva. Nosaltres ho deixem aquí. Ara als 3 de la tarda s'hi posa Toni Marín i tot el seu equip, perquè esperem que sí, tot anirà bé.